L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 12 de juny, destacarem... Repsol aspira a quintuplicar la producció de cru en aigües tarragonines amb l'explotació de dos nous pous a la tardor. Els sindicats estudiaran la documentació econòmica de Naturantaix per buscar solucions al concurs de creditors. L'inventari municipal de Deltebre ascendeix a 32 milions d'euros. L'Ajuntament d'Amposta signa l'aportació anual a les entitats musicals. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Repsol preveu quintuplicar la seva producció de petroli en aigües de la costa mediterrània tarragonina fins als 10.000 barrils diaris amb la posada en marxa durant aquesta tardor de dos nous pous batejats com a Lubina i Montanazo. La companyia considera rendible i estratègic continuar explotant nous camps i reobrint antics pous per extreure el cru del subsol mediterrani davant els elevats preus actuals, així com les noves tecnologies que permeten reduir costos d'explotació. Els dos nous pous, com els tres camps que Repsol té a la zona, estaran connectats a la plataforma Casablanca, que adapta les seves instal·lacions per rebre aquest cru i transferir-lo fins a la refineria de Tarragona. El cap de la base de Repsol Explotació a Tarragona, Isidro Solorza, concretava que Lubina i Montanazo tindran un període d'explotació de 10 anys amb les habituals variacions de corbes en la producció, atès que la presència d'aigua en la mescla extreta s'incrementa a mesura que avança l'explotació. Isidro Solorza.
Para estos dos nuevos pozos estamos hablando de unos 10 años, ¿no? De seguir de producir con las, lógicamente con las curvas de declino correspondientes, mayor producción de agua a medida que van depletando estos pozos, pero estaríamos hablando de en torno a 10 años de producción, sí.
La intenció de la companyia, que disposa ja de l'avaluació d'impacte ambiental favorable, pretén iniciar l'activitat entre el pròxim mes de setembre i finals d'any. Els responsables de Repsol també han assegurat que aquest procés corre paral·lel a l'increment de les inversions en matèria de seguretat a la plataforma amb l'objectiu d'evitar nous vessaments de cru com els que van tenir lloc entre finals del 2010 i principis de 2011 durant la fase d'exploració d'aquests nous pous i que investiga el jutjat número 3 de Tarragona. Entre aquestes mesures figuren la posada en marxa a la plataforma de càmeres d'infrarojos per detectar la presència de petroli al mar, especialment durant la nit. En aquest sentit, els grups ecologistes han rebutjat de forma taxativa la concessió d'avaluació d'impacte ambiental per la companyia, tot alertant dels perills als ecosistemes marins i al turisme de possibles nous vessaments, així com davant la necessitat d'apostar per un model energètic alternatiu als combustibles fòssils.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Sindicats i representants de l'empresa Naturantaix van mantenir la primera reunió després de l'anunci del tancament de la fàbrica de mobles més important de la Sénia, que deixarà al carrer a 86 persones. L'empresa va presentar el concurs de creditors el passat dijous dia 7 de juny i s'està a l'espera que es nomeni l'administrador concursal. Segons van explicar els sindicats, l'empresa s'ha compromès a facilitar-los la documentació econòmica al llarg d'aquesta setmana. Naturantaix manté que no pot fer front als deutes que té i ha plantejat vendre el catàleg de mobles que fabrica a una altra empresa. Tot i que la venda d'actius haurà de ser autoritzada per l'administrador concursal, l'empresa ja ha plantejat la proposta als representants dels treballadors en la reunió d'ahir dilluns. El responsable de la Federació de Metall, Construcció i Afins de la UGT a les Terres de l'Ebre, Lluís Calabuig, explicava com va anar la primera reunió amb l'empresa Naturantaix després de presentar el concurs de creditors. Lluís Calabuig.
El concurs de creditors se va presentar el dijous de la setmana passada i avui hem vingut a la reunió. Abans de fer l'assemblea ens hem reunit el comitè i els sindicats, UGT i comissions, i bueno, ens ha dit que havíem presentat el concurs de creditors i que bueno, ja s'esperava en el moment que nomenessin els administradors concursals o l'administrador o l'administradora, pues que llavors ja seguirien les conversacions. A part d'això no em dic gaire cosa més, el que passa que llavors els sindicats han demanat la documentació, i han dit que la documentació que no la tenien, que si no sé què, i ens han dit escoltar d'això res, esta setmana volem la documentació. Llavors, bueno, ens han dit que he dit esta setmana que sí que ens donen la documentació per a que els nostres assessors dels sindicats pues, puguin mirar la documentació. És perquè ara no sabem ni les màquines de qui són, ni les empreses de qui són. Entens? Sí que sempre es diu que és així i així, però clar, nosaltres el que volem són els papers. Entens? La documentació per a saber de qui és tot verdaderament, i a partir d'aquí, pues, bueno. I al mateix moment, pues, una vegada tinguéssim això, pues, esperar també que nomenen els administradors i entrar a començar les negociacions.
Després de la reunió, es va celebrar una assemblea de treballadors on els assessors legals dels sindicats UGT i Comissions van explicar tot el procés que segueix un concurs de creditors. Amb tot, de moment, no s'ha concretat cap mobilització contra el tancament de l'empresa. A més, en els pròxims dies, els sindicats també demanaran reunions amb l'Ajuntament i la Generalitat per explicar-los la situació.
Serveis informatius de Mute.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que l'inventari municipal de Deltebre ascendeix a 32 milions d'euros. Lluïsa Bertomeu.
La passada setmana l'Ajuntament de Deltebre va convocar sessió ordinària de ple. Entre els punts de l'ordre del dia hi havia el nomenament dels membres que representaran l'Ajuntament a la reunió anual segons el conveni amb l'Associació La Ribera de l'Ebre de la Cava. Al mateix ple es va aprovar l'inventari municipal consolidat de Deltebre, que ascendeix a 32 milions d'euros. Es tracta d'un recull actualitzat de tots els béns municipals, terrenys, edificis, camins, per tal de crear un assentament comptable a fi que els comptes municipals incloguin un valor actualitzat. L'alcalde Deltebre resumia així el ple municipal. Gervasi Aspa.
Ha sigut una sessió ordinària realment tranquil·la, amb temes, alguns de calat, però que no tenen transcendència política. El dictamen de l'aprovació de l'inventari municipal, perquè tenim moltíssims terrenos, moltíssims edificis, moltíssimes coses. Dic que l'Ajuntament de Deltebre en aquests moments, gràcies als ciutadans de Deltebre i al seu esforç, tenim un patrimoni de més de 32 milions d'euros, més 32 més 6 no consolidats, però també ho seran d'aquí poc. Això vol dir que portem més 35 anys d'independència i hem estat capaços de generar més d'un milió d'euros cada any de riquesa de patrimoni per a la gent del poble. No? Jo crec que això és molt important. No? L'altra part era senzillament dictaminar i aprovar els membres que van a la Junta de l'Associació de la Ribera de la Cava, en la qual sabem que es va aprovar-se, ha acabat de fer el nou conveni, que hi havia una reunió de tres membres de la Junta i tres membres de l'Ajuntament, amb la qual hauríem de parlar, debatre quines serien les actuacions de l'any, o com se podrien fer, si alguna cosa que s'ha d'arranjar, o si podem participar-hi tots, tant en temes municipals com en temes de l'associació. I això ha sigut més o menys l'ordre del dia i que
per al grup de Convergència i Unió, a banda del nomenament dels representants a la reunió de l'associació La Ribera de l'Ebre, un altre punt a destacar era el de la nova proposta de les remuneracions que han de percebre els membres de la corporació municipal. Lluís Soler.
Ens han passat una nova proposta de remuneracions de l'equip de govern i en aquest cas també de la corporació municipal. Tots els regidors baixen de retribucions, però la qual cosa és perquè el primer semestre de l'any s'ha cobrat més del que s'havia de cobrar. Per tant, la partida total, el cost total del regidor són 238.000 euros, que és el mateix que l'any passat. Per tant, encara que ara se disminuïsca, és perquè el primer semestre s'havia cobrat més. I l'altre punt important del ple d'avui ha sigut l'aprovació dels representants que representaran l'Ajuntament de Deltebre a la comissió de seguiment en l'associació recreativa de la Cava, que en aquest cas això se va aprovar, este conveni i esta representació de tres membres de l'Ajuntament de Deltebre, se va aprovar que serien tres membres a l'últim tram de l'última legislatura, en la idea de que fossin dos membres de l'equip de govern i un membre de l'oposició. En aquest cas, l'equip de govern, de forma unilateralment i de forma governalista total, s'ha saltat totalment este criteri i han nomenat tres representants només de l'equip de govern, deixant fora l'oposició, a una comissió de seguiment en una entitat del municipi, que seria important que també hi hagués representació de l'oposició perquè hi hagués transparència en tots els acords que es puguin prendre. En tot cas, no ha sigut la voluntat ni de l'alcalde ni de l'equip de govern, i des de Convergència i Unió manifestem el nostre malestar, que quan s'ha pactat tres representants era perquè un havia de ser l'oposició.
El Partit Popular va voler explicar el perquè de la seva abstenció a la proposta de l'inventari municipal. Tomàs Castells.
Bé, avui hem aprovat al ple el que era el patrimoni, l'inventari de tot el que tenim a nivell d'instal·lacions, d'edificis i de terrenys que té tot l'Ajuntament. Des del Partit Popular ja feia molts anys que veníem exigint i demanant, perquè considerem que la comptabilitat de l'Ajuntament ha de ser una comptabilitat d'acord els dies d'avui en dia del que toca i el més arrambat possible el que és una comptabilitat d'una empresa privada. Tot i aquesta exigència de tindre aquest inventari que des de l'any 97, quan el Partit Popular, en aquest cas Joan Bertomeu, estava alcalde, des d'allà on està ara no s'havia fet una actualització. Però clar, després de veure les valoracions veiem que no estan les valoracions, a l'entendre nostre, lo ajustades a la realitat. I això ens ha de fer, d'alguna forma, obrir una mica els ulls perquè Espanya, els últims anys, o aquí a Catalunya, pues, hem anat tirant tots d'alegries i tot valia molt, i per això estem com estem. Llavors jo crec que no podem tindre l'Ajuntament a Rosal a 1.750.000 pessetes, quan avui la Rosal no val 1.750.000 pessetes, però clar, quan nosaltres ara a l'exercici que vindran d'aquí cap avant haurem de fer les amortitzacions de tots aquests terrenys, de totes aquestes edificacions, ens comportarà una imputació a la comptabilitat d'unes amortitzacions que ens pot arribar a condicionar el marge de maniobra de poder gastar més o poder gastar menys. Clar, si no fem una valoració real del que tenim, l'amortització també pot pujar més, això també ens pot condicionar. I l'altre tema que també és important ha sigut el conveni que vam firmar en el seu dia en la Ribera de la Cava, un conveni de 50 anys, de que ara pues, eren els membres que han de formar part del seguiment, una reunió anual. L'única puntuació que nosaltres creiem que vam fer també en el seu dia era que dins dels membres de l'Ajuntament pues, que hi hagués algun representant del Partit Popular.
La mateixa sessió plenària va aprovar la revisió del padró municipal de Deltebre, actualment amb 12.524 habitants, dels quals 6.343 són homes i 6.181 dones.
Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i els presidents de la Lira Ampostina, Javier Escrihuela, i de la Unió Filarmònica, Núria Gómez, van signar ahir dilluns a la tarda els convenis de col·laboració de cadascuna de les entitats musicals d'Amposta amb l'Ajuntament. No és així, Manel?
Doncs així és, els convenis reflecteixen l'aportació econòmica que fa l'administració local a les entitats i que ascendeix a prop de 65.000 euros per cadascuna. L'alcalde d'Amposta ha remarcat que la ciutat està orgullosa de ser ciutat musical i que se sent conscient de la situació econòmica en el pressupost d'aquest any. Es vol, de tota manera, fer una mena de discriminació positiva cap a algunes entitats, entre les que hi ha les escoles de música de les bandes de la ciutat d'Amposta. Tal com va explicar l'alcalde, en aquest 2012 les subvencions a les entitats han augmentat vora un 9% respecte a l'any anterior, ja que la situació econòmica ha fet que moltes entitats estiguin passant dificultats i especialment les escoles de música, per a les quals en l'exercici passat es va otorgar per part de la Generalitat una subvenció directa de la que ja han rebut el 75%, al voltant de 49.500 euros. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
La ciutat, és a dir, que si ens fixem en la situació, en el context econòmic que estem passant, en la que intentem tots ajustar el pressupost, a l'Ajuntament d'Amposta reconeixem l'esforç que fan les dues entitats musicals i, per tant, fer una aportació important a aquests 65.000 euros. Si aquí afegim l'any passat, estem parlant del 2011, si afegim aquests 49.500 euros que ha aportat el Departament d'Ensenyament a través d'una subvenció directa a les dues escoles de música, en això pensem que s'ha pogut donar resposta a les necessitats de les dues entitats. El que passa és que també som conscients que en aquests moments, i ara ho han manifestat també per part del Departament d'Ensenyament, és difícil que això pugui tindre una certa continuïtat. Tot i així, intentarem suplementar la minoració que pugui tindre l'aportació del Departament d'Ensenyament a través, per una banda, com han fet, incrementant aquest conveni de l'Ajuntament de les dues entitats i a la vegada intentant trobar alguna via que pugui garantir la supervivència de les dues escoles de música. Escoles de música que, com molt bé deia la presidenta de la Unió Filarmònica, és el motor de funcionament de les dues entitats.
L'alcalde d'Amposta ha destacat que cal seguir treballant per aconseguir el suport de totes les administracions perquè les escoles de música són, com dèiem, un autèntic tresor per a la ciutat. Per la seva banda, els dos presidents de les entitats han agraït l'esforç que s'ha fet des de l'Ajuntament en quant al suport per a les escoles de música en aquest augment, que entre altres totes dues entitats donen formació musical a uns 300 alumnes. Concretament, el president de la Lira, Javier Escrihuela, ha demanat que les subvencions del Departament d'Ensenyament es garanteixin tots els anys i ha recordat que la entitat realitza realitza diverses activitats orientades a recaptar fons per a la seva escola de música, com serà a finals d'aquest mes la representació del Fantasma de l'Òpera. La presidenta de la Unió Filarmònica, Núria Gómez, ha recordat que les escoles són el cor central de les entitats musicals i ha demanat també que es continuï treballant com fins ara per trobar una solució que pugui garantir el futur de les escoles de música.
Serveis informatius de MUTE.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Dissabte, 16 de juny del 2012, acte solidari pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Estadi La Unió, a les 6 de la tarda. Associació de Veterans, Unió Esportiva Aldeana, Veterans, Futbol Club Barcelona. Organitza Ajuntament de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona, Imagina Ràdio, Canal T, Cadena Ser, l'Ebre TV, La Veu de l'Ebre, Canal 21, Antena Aldaia i emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Siguem solidaris, no hi faltis.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura naix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Freginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Serveis informatius de MUTE.
Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa que Fàtima Hidalgo estirà al capdavant de l'Escola Municipal de Música. A partir de l'1 de juliol, Fàtima Hidalgo, amb el suport de Joan Marc Subirats i Carles Tomàs Querol, entoma la direcció de l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar. Olga Tomàs.
Fàtima Hidalgo ja fa dies que treballa al capdavant de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar, l'EMMA, però no serà fins l'1 de juliol que agafarà les regnes oficialment. En aquest nou repte l'acompanyen Joan Marc Subirats i Carles Tomàs Querol. Per tant, Fàtima Hidalgo agafa el relleu de Juanjo Villarroya, que ha dirigit l'escola durant el darrer any. Escoltem Fàtima Hidalgo, actual secretària acadèmica de l'EMMA i futura directora.
Vaig pensar que des de l'Escola de Música, tant els professors com els alumnes, com els polítics, com tothom, hem tingut un any molt dur. No hem sabut dirigir cap a on podríem anar. Llavors vaig pensar que algú s'ha de ficar davant, algú ha de tirar això i algú ha de pujar una altra vegada a la música. I dona igual del bando o del no bando que hi hagués. La música és la música per a tots. Llavors vaig pensar que me toca a mi, pues, perquè a algú li ha de tocar. I no em fa res ficar-me davant, espenyar i que la gent m'ajude també a tirar avant.
Una de les novetats de l'escola és l'augment de les quotes, i és que amb la crisi s'ha reduït la subvenció de la Generalitat i s'han hagut de pujar les quotes per tal de fer viable la continuïtat de l'EMMA, tot i que Hidalgo ha afirmat que encara es troben per sota de la mitjana catalana. Des de l'Escola Municipal de Música es realitzaran mesures per facilitar el cost de les quotes, com per exemple reduir el 10% a les famílies que tinguin dos membres que van a l'escola. En cas que siguin tres, es reduirà un 15% la quota. De cara als nous projectes, Fàtima Hidalgo i el seu equip té previst crear un grup Dixi i un ensemble de clarinets. A més, ja existeix l'ensemble de saxos. També hi haurà un grup de metall i el de coral. A través d'aquests grups es preveu realitzar un cicle de concerts al municipi de cara a l'estiu, uns concerts que suposaran un cost reduït per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, però en els quals no s'escatimarà en qualitat, segons Carme Roles, delegada de música del Consistori Calero. A més, el 24 de juny, a la sala de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa, el grup instrumental avançat de l'EMMA realitzarà un concert emmarcat en les activitats culturals d'aquest estiu al municipi.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio Josep Roig ens informa que ja es poden treure els abonaments de temporada per a les piscines de Santa Bàrbara. Les instal·lacions obriran del 23 de juny al 2 de setembre. Els abonaments poden ser per a infants, adults o jubilats i mensuals o per tota la temporada, oscil·lant el preu, segons els casos, entre els 30 i 80 euros. Josep Roig.
Segons que informa l'Ajuntament, des d'ahir dilluns 11 de juny ja es poden treure els abonaments per a la temporada d'estiu a les piscines municipals de Santa Bàrbara. Els abonaments es poden adquirir a les oficines de l'Ajuntament en horari de les 10 a les 14 hores. Eric Bell, regidor d'Esports de Santa Bàrbara, explicava a la nostra emissora que, a banda del manteniment habitual que es fa tots els anys a les instal·lacions, enguany la zona de piscines presenta alguna novetat, com per exemple l'àrea d'espera que s'ha habilitat per als familiars que acompanyen els nens i nenes als cursets. L'escoltem.
S'ha habilitat una petita àrea entre el que és l'edifici dels vestuaris i les dues piscines, no? Que hi havia una zona de que hi havia uns arbustos i tal, i ara pues s'ha habilitat per a s'ha fet un arranjament i es ficaron unes taules on els pares i mares o la gent que vagi a portar els nens i nenes a la piscina pues pugui estar allà i no calgui passar dins el que és la zona dels vasos, diguem, de la zona pròpiament de la piscina, i ni el passadís, no? Habilitar com un petit hall d'ili recepció, que era un punt que, pues, bueno, que m'han fet arribar diferents usuaris, no? O diferents planers, per dir-ho així, i pues, que et van donant idees. N'hi ha idees bones, n'hi ha idees que no ho són tant, i n'hi ha que no són viables, no? Pues, una de les viables i bones, pues, ha sigut esta.
Una altra de les novetats anunciades per Bell és la millora realitzada a la zona d'aparcaments paral·lela a les piscines, on s'ha posat una capa d'asfalt a l'accés per anivellar-lo i evitar els tolls d'aigua que es formen quan plou.
Un altre punt de millora destacable és a millorar l'accés al pàrquing de terra. Clar, el pàrquing que s'accedeix per la carretera de la Galera, pues, ja a l'entrada pues, ja estava una mica malament perquè hi havia de les pluges i tal, pues, se fica allí tolls d'aigua i pues bé, ara es ficarà una petita capa d'asfalt a l'entrada, no a tot el pàrquing, sinó és, vull que quede clar que és arreglar l'entrada del pàrquing i dignificar-la una mica perquè quan entres pues, que entres sempre més a més velocitat, no? Pues que no trobes allà un clot, no?
La temporada 2012 de piscines de Santa Bàrbara començarà el 23 de juny i acabarà el 2 de setembre. Durant aquest període es podrà gaudir de les dues piscines que tenen les instal·lacions planeres, una de rectangular apta per a competicions i una segona més lúdica en forma de ronyó i amb accés tipus platja. Els preus dels abonaments varien segons siguin per a nens, adults o majors de 65 anys i si l'abonament és mensual o per a tota la temporada. Així oscil·len els preus entre els 30 i els 45 euros en el primer cas i entre els 45 i els 80 en el segon. Cal dir també que s'aplica un descompte del 10% en els abonaments d'aquelles persones incloses dintre de les unitats familiars empadronades a una mateixa adreça. Al decurs de la temporada també s'organitzaran cursets de natació. Els interessats, en aquest cas, poden demanar informació o inscriure's no a les oficines municipals, sinó directament al pavelló d'esports municipal.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens parla avui de temes relacionats amb l'ensenyament i ho fa per destacar que els alumnes del Col·legi Joan Baptista Serra celebren aquesta setmana la Setmana del Patrimoni, una sèrie de visites guiades i activitats que els portarà a conèixer els principals edificis i equipaments del municipi. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar hem de parlar avui d'aquesta Setmana del Patrimoni que des d'ahir, dilluns i fins al proper divendres 15 de juny porten a cap tots els alumnes de l'escola Joan Baptista Serra. Des del cicle inicial de preescolar, P3, P4 i P5, fins a 5è i 6è, tots els cursos de les diferents etapes de la primària al nostre municipi gaudixen aquesta setmana a Alcanar de la Setmana del Patrimoni. Una setmana en la que es coordinen visites a diferents equipaments i instal·lacions municipals, com puguen ser l'Ajuntament, el Poliesportiu, la Biblioteca, però també a d'altres indrets, com l'Església, el Mercat Municipal, les cases senyorials, com la Casa O'Connor, o també indrets com l'antic hospital, la plaça i el carrer Major o la torre del carrer Nou. Una setmana del patrimoni de la qual als nostres micròfons en parlava la regidora d'ensenyament al nostre ajuntament, Mari Carmen Navarro. Ella era qui ens explicava l'origen i la idea d'aquesta organització, d'una setmana del patrimoni que en anys anteriors s'havia ja organitzat, però en un format més reduït i no per a tots els cursos. Mari Carmen Navarro.
Sí, durant ja diferents anys s'havia organitzat uns dies dedicats al patrimoni dins de lo que era el context escolar. Els altres anys era, participaven només uns cursos molt concrets i treballaven pues, això, parts del patrimoni municipal. I enguany va sortir la proposta des de l'escola i col·laborar juntament en la regidoria d'organitzar el que li hem anomenat la Setmana del Patrimoni, on tots els xiquets i xiquetes del Col·legi Joan Bautista Serra treballaran cada un d'ells per cursos una zona del patrimoni municipal. Però ho han fet de manera que tots ells puguen participar, no? en el que serà conèixer el patrimoni, perquè creiem que és una... oferim la possibilitat de que de molt petits comencem a conèixer tot allò que tenim al nostre municipi.
Tot allò que tenim al nostre municipi, com són, com dèiem en començar, els serveis públics a través de l'Ajuntament, l'Església, la Biblioteca, el Pavelló Poliesportiu, fins i tot la ràdio municipal, però també activitats de camp com la visita al poblat ibèric o jocs per als més petits, concretament els de segon curs, que faran un joc de loca en el mercat municipal, un mercat que al nostre municipi se celebra els dijous al matí. Cal dir que, evidentment, tots els alumnes que participen en aquesta Setmana del Patrimoni van acompanyats a les seues sortides del seu professorat i tutors. A més, hi col·laboren també dues tècniques de l'Ajuntament, com són Daniela Badeanu i Helena Fibla, en les visites guiades en alguns d'aquests indrets i equipaments municipals.
Santa Bàrbara convoca el 7è concurs de fotografia digital. El tema escollit enguany és les nostres oliveres i el món de l'oli. El termini per presentar el treball acaba el 29 de juny. Aquesta és una crònica que des de la Plana Ràdio ens porta Tere Giner.
Un any més, la Regidoria de Noves Tecnologies convoca el concurs d'imatge digital de Santa Bàrbara. El concurs pretén apropar i donar a conèixer la nostra població, tant per la riquesa natural, arquitectònica com personal. El tema d'aquesta 7a edició del concurs de fotografia digital és les nostres oliveres i el món de l'oli. Així ens ho explicava Mercè Fort, la tècnic del Puntic Santa Bàrbara.
Pues el tema d'enguany és que alguns usuaris ja ho han pogut veure segurament a la pàgina web, les nostres oliveres i el món de l'oli. És una cosa molt nostra, molt del nostre terreno, o sigui que tothom ne pot traure partit, tothom pot fer-hi la seva, enfocar esta temàtica com vulgui, vull dir, el tema és molt ampli, i a partir d'aquí la imaginació de cadascú.
La participació és gratuïta i oberta a tothom. Pot presentar imatges al concurs qualsevol persona, excepte els organitzadors i les persones que col·laborin en la puntuació. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 imatges. Hi ha, però, d'altres requisits.
Pues cada participant pot presentar un màxim de 3 fotos. Vale? Llavors, pues, bueno, la imatge ha de tindre un mínim de resolució de 3 megapíxels, vale? Que és de que, bueno, que avui en dia les càmeres que tenim tothom ja superen aquesta qualitat, o sigui que no hi ha problema. També poden ser imatges escanejades, l'únic que a l'hora d'escanejar-les han de tindre en compte que tinguin un mínim de qualitat. I després és això, s'accepten collages, muntatges, fotografies manipulades digitalment, que alteriguen el contingut, que fusionen diverses imatges, o sigui, a partir d'aquí la creativitat i el joc que es dona, el que un vulgui, o simplement un té una foto molt bonica, pues presenta aquella foto i ja està.
En cas de presentar fotografies manipulades digitalment, els participants han de presentar també la foto original perquè el jurat pugui valorar el treball realitzat.
Sí, lo retoc també, tot i que no és lo fonamental del que és el concurs. Nosaltres en totes les edicions sempre hi ha alguna imatge guanyadora que no té el retoc, no hi ha cap retoc, simplement és la imatge original, però és una imatge que és creativa, que s'ha fet molt bé la foto i bueno, que també compta. Més que res perquè hi ha gent que està una mica preocupada, és que jo el tema del retoc me costa una mica, encara no el domino prou, però sí que m'agrada molt fer fotografies, que no hi ha problema, que sí que se valora. en alguns casos el resultat obtingut a través del retoc, però que no és un element indispensable per a poder participar-hi.
La data límit per la presentació d'imatges és el 29 de juny i els premis són 100 euros per al primer, 50 euros per al segon i per al tercer una memòria USB, així com també un obsequi per a tots els participants. El regidor de Noves Tecnologies, Antoni Ollés, es mostrava molt satisfet per la consolidació d'aquest concurs any rere any i per l'augment de participants en el mateix. Per a Ollés, el concurs és una manera d'apropar i fomentar l'ús de les TIC entre la nostra ciutadania.
Serveis informatius de MUTE.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar a sèrie amb tots vostès demà, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.